Benvingudes i benvinguts a una nova anàlisi. Avui ens fixem en una institució policial bé força singular al cor de París. Té una història i unes responsabilitats que van molt, molt més enllà del que ens podríem pensar així d'entrada. No és només la policia de París, És una entitat amb un poder considerable i una connexió, vaja, molt directa amb el govern central francès. D'acord? Desempaquetem això. Anem a explorar la prefectura de policia de París. La seva estructura, que és única, les seves competències, que són vastíssimes, molt més amples que les policials habituals, i alguns moments clau de la seva llarga història. L'objectiu és entendre què la fa tan particular i tan influent dins de l'administració francesa.
Sí, i el que és realment fascinant aquí, i jo diria que és clau per entendre-ho tot, és la seva posició dins de l'aparell estatal. Perquè la prefectura de policia no depèn jeràrquicament de la Direcció General de la Policia Nacional, la DGPN, com passa amb la resta de cossos policials territorials a França, no? No, depèn directament del ministre de l'Interior. I això, potser més que cap altra cosa, explica la seva enorme autonomia operativa i també el seu pes polític dins l'Estat.
Exacte. I per entendre-ho millor, potser cal anar una mica als inicis, oi? Va ser creada per Napoleó Bonaparte l'any 1800, amb aquella llei famosa del 28 Pluviose, any 8, clar, segons el calendari revolucionari que hi havia llavors, va centralitzar el control policial a París, agafant funcions que abans estaven disperses sota el nou poder estatal postrevolucionari. I aquí és on la cosa es posa interessant de debò. Les seves funcions actuals són immenses, pensem-hi. Seguretat, ciutadana, ordre públic, policia judicial, intel·ligència, tenen la seva pròpia direcció potentíssima, la DRPP, però, a veure, també fan tasques administratives, com expedir documents d'identitat o permisos de conduir.
Sí, sí. I no s'acaba aquí. Gestionen el trànsit, la famosa Brigada de Sapers Pompiers de París, la BSPP, que són els bombers, vaja. També la seguretat dels grans aeroports de París, Roissy, Orly, Le Bourget i, atenció, coordinen la seguretat civil de tota la regió, de tota l'Illa France com a prefectura de zona de defensa i seguretat. És moltíssim.
És una barbaritat d'abast.
I clar, aquesta amplitud es tradueix en tenir serveis propis que són absolutament únics. Tenen el seu propi Institut Mèdico Legal, l'Institut Forens, també una infermeria psiquiàtrica pròpia i laboratoris especialitzats com el Laboratoire Central, que inclou, i això és sorprenent, una unitat de desactivació d'explosius.
De debò?
Sí, sí. Això subratlla una autosuficiència gairebé total. Fins i tot el finançament és peculiar. Una part ve directament de l'Estat, però una altra part ve d'un pressupost especial. Aquest el vota el Consell de París, però el financen la ciutat i els departaments de la petita corona. En bona part, per cert, és per cobrir els costos dels bombers, de la BSPP.
Clar, amb tanta autonomia, tants recursos, tantes competències, no és estrany que hagi rebut crítiques al llarg del temps, suposo.
Efectivament. Si connectem tot això amb el panorama general, doncs s'entén per què històricament se l'ha titllat de ser una mena d'estat dins l'estat. La seva mida, el pressupost que mou, la independència operativa respecte a altres forces policials, tot això ha alimentat aquesta percepció durant dècades. És una crítica, potser exagerada? O és la realitat inevitable de gestionar la seguretat d'una capital tan complexa com París?
És una bona pregunta, sí, perquè... És clar, una institució amb tant de poder i una història tan llarga, doncs, inevitablement arrossega moments complexos, moments controvertits. Durant la Segona Guerra Mundial, per exemple, hi va haver una dualitat que colpeix. Van haver-hi sectors que van col·laborar activament amb l'ocupació nazi. Pensem en les brigades especials, que reprimien la resistència, o el seu paper en la tràgica ràtzia del velòdrom d'hivern, el Veldiv.
Sí, moments molt foscos.
Però al mateix temps, i això és important, molts policies van participar heroicament a la resistència, amb moviments com Honor de la Police. De fet, la seva lluita durant l'alliberament de París, l'agost del 44, li va valer Legió d'Honor, atorgada pel general de Gaulle.
Una dualitat complexa, sí. I més tard, durant la Guerra d'Algèria, la creació de la Force de Police Auxiliar, la FPA, una unitat auxiliar molt polèmica, va ser un altre punt fosc, i les crítiques sobre la centralització excessiva o les anomenades guerres internes són, bé, recurrents en la seva història.
Fins i tot més recentment, oi? Recordo alguna polèmica.
Sí, el 2020, per exemple, l'ús de drons per a tasques de vigilància va generar força debat públic. Això demostra que l'escrutini sobre les seves pràctiques continua ben viu avui dia.
Això planteja una qüestió important, que és com s'estructura avui dia per gestionar tota aquesta complexitat.
Exacte. Sense entrar en un organigrama que seria llarguíssim i detallat, però sí que podem dir que hi ha grans direccions operatives. Hi ha una per a la seguretat de proximitat a París i Rodalia, que és la DSPA, una altra per a l'ordre públic i la circulació, la DOPC, una per a les investigacions judicials importants, la DRPJ, i la que ja hem mencionat, que és clau, la Direcció d'Intel·ligència, la DRPP. I tot això es complementa, és clar, amb direccions de suport, recursos humans, finances, logística. Aquesta organització interna tan potent és el que permet executar aquesta gamma tan, tan àmplia de missions.
Llavors, què significa tot això? Doncs, bàsicament, que estem davant d'una institució realment excepcional dins el paisatge administratiu francès. Té unes arrels històriques molt profundes que remunten a Napoleó. Té un vincle directe amb el poder central que li dona una posició única, gairebé, diria, i un abast de funcions que és enorme, des de la seguretat quotidiana en una capital global fins a gestionar bombers, tenir serveis forensis propis i coordinar la defensa civil de tota una regió.
Sí, i això ens porta potser a una reflexió final per a qui ens escolta. Com s'equilibra en una democràcia moderna la necessitat evident d'una força policial que sigui forta, centralitzada, eficaç per a la seva capital, que és un lloc sempre sensible i complex, amb els principis que són irrenunciables de control democràtic, de rendició de comptes, de transparència, sobretot quan parlem d'una institució amb una història tan llarga, plena tant de serveis destacats com d'episodis que, bé, han generat crítiques i controvèrsia. És, potser, la tensió inherent a la pròpia naturalesa de la Prefectura de Policia de París, una qüestió oberta,